Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Feia setmanes, mesos, de fet, que es temia i avui s'ha consumat. No plou, hi ha poca aigua als embassaments, continuem consumint més aigua de la necessària i per això el govern de la Generalitat ha decretat aquest migdia que entrem en fase d'emergència per sequera als municipis que s'abasteixen del sistema Ter Llobregat.
Des de que es tenen registres en l'àmbit pluviomètric, no havíem afrontat mai una sequera tan llarga i de tanta intensitat. En els darrers 40 mesos, el nivell de pluges ha estat extremadament reduït i, de fet, durant moltes setmanes no ha plogut gens.
L'anunci el feia així de solemne el president Pere Aragonès, a qui escoltàvem que estem davant d'una sequera mai vista. També ha parlat de la col·laboració ciutadana que es necessita perquè es facin un esforç per estalviar aigua i que la sequera no vagi a més. Les restriccions afecten, doncs, a gairebé les 6 milions de persones que viuen a més de 200 municipis. També la ciutat de Barcelona, tota la seva àrea metropolitana i la ciutat de Girona. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Entre les mesures que entraran en vigor amb la nova fase, a partir de demà hi ha la reducció de la dotació d'aigua que cada habitant pot consumir al dia.
Sí, unes mesures que estaran vigents a partir de demà redueix el consum a 200 litres per dia i habitant a tots els usos, és a dir, des del consum domèstic fins al consum d'equipaments públics o activitats econòmiques. També es veta l'ús d'aigua potable per la neteja d'espais públics i la possibilitat d'omplir piscines i es restringeix dràsticament l'aigua pel rec, especialment a l'agricultura i la ramaderia.
Catalunya, que ja feia mesos que veia les orelles del llop que ja tenim doncs aquí, avui us detallarem, per tant, què es pot fer i què no amb aquesta primera fase d'emergència per sequera, on el que més afectarà és en el consum. Des d'avui, per tant, ho dèiem ara, no podem gastar més de 200 litres al dia. I parlarem també amb el sector dels càmpings per saber si davant d'aquestes restriccions aquesta temporada que ve mantindran les piscines obertes o no, i com s'estan adaptant per aquesta sequera. Ens ho explicarà el president de la Federació de Càmpings de Catalunya, el senyor Miquel Gotanegra, d'aquí uns minuts. D'altra banda, canviant completament de qüestió, a partir del mes de març, la Conferència Episcopal Espanyola començarà a avaluar la reparació econòmica a les víctimes d'abusos sexuals. Abans, l'Assemblea Plenària haurà d'aprovar la creació d'aquestes dues comissions que s'encarregaran de tots aquests tràmits.
Seran dues comissions d'àmbit nacional, una que s'encarregarà de valorar les denúncies que no tinguin recorregut judicial i l'altra de mesurar quina ha de ser la reparació econòmica a la víctima. Així s'ha decidit a la comissió permanent que s'ha fet aquesta setmana a Madrid.
La comissió d'arbitratge estudiará todo esa dimensión amplia y pluri de perspectivas que les he dicho, y luego en el caso de que se pida, se solicite esa reparación económica, habrá una comisión también de expertos, ¿no?, de expertos para hacer esa baremación económica en su caso.
Declaracions de Francisco César García Magán aquest matí, secretari general de la Conferència Episcopal. Tot això en un dia on, atenció, tornen a generar problemes de circulació les protestes dels agricultors francesos. Tenen tallada encara hores d'ara la frontera entre França i Espanya a la Jonquera.
Unes protestes que avui han arribat també al centre de Brussel·les coincidint amb la cimera de líders europeus. Milers de tractors s'han passejat per davant del Parlament Europeu on els pagesos han cremat pneumàtics i han alçat també pancartes. Des dels sindicats espanyols es demana un posicionament ferm del president del govern espanyol.
Es curioso que hasta ahora el presidente de España no ha dicho ni una sola palabra de lo que pasa en la agricultura, de lo que ha pasado tras de las declaraciones del primer ministro francés inadmisibles acusándonos a los agricultores españoles de competencia desleal.
La setmana que ve les protestes podrien arribar a Espanya si demà no hi ha acord entre pagesos i Ministeri d'Agricultura.
I pel que fa als esports, Ferran Torres s'afegeix a la llarga llista de lesions que pateix la primera plantilla del Barça.
El davanter es va lesionar al minut 5 del partit d'ahir contra l'Osasuna, pateix una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta i podria ser baixa per l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el Nàpols.
I en bàsquet avui un nom propi.
El bàsquet ha estat la teva vida. El millor que t'ha ensenyat és que la vida és molt més que el bàsquet. I que una llar és simplement un lloc on poder ser tu mateix.
És el nom del català Marc Gasol, que es retira definitivament de les pistes.
El mes de maig de l'any passat va jugar el seu últim partit, però fins aquest dimecres no s'ha oficialitzat la seva retirada. Aquests dos últims anys, després del seu retorn de l'NBA, han estat jugant a les files del bàsquet Girona, club del qual n'és president.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, com sempre, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores. Previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures avui pugen a la costa, ho fan també a punts del prelitoral i algunes poblacions ja s'arriba als 20 graus de temperatura màxima, mentre que a l'interior es mantenen semblants a dies anteriors. Una tarda assolellada a bona part del país, les boires ja s'han aixecat a les comarques de l'interior i, per tant, serà una tarda assolellada, com a molt, amb alguns núvols prims poc importants. Demà un temps com el d'avui, amb les temperatures mínimes com les màximes, tot i que les màximes, allà on avui han pujat més que dies anteriors, demà baixaran una mica, però vaja, en general no experimentaran canvis gaire significatius. Serà un dia amb sol, amb alguns núvols alts poc importants, al matí les boires, especialment a les comarques de l'interior, però que s'aniran dissipant. I de cara a les properes jornades, tot continuarà de la mateixa manera. Els mapes del temps indiquen que a finals de la setmana que ve, dijous, divendres, cap de setmana, de la setmana que ve, però, podríem tenir l'arribada de fronts que podrien donar algunes precipitacions, però d'augment els propers 5-6 dies sense canvis destacables.
Gràcies, Jordi. Ara passen gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Catalunya està vivint la pitjor sequera de l'últim segle. El president Pere Aragonès ha avisat que caldrà que ens preparem per afrontar una situació extrema que començarà a ser habitual per l'emergència climàtica. A partir de demà, 6 milions de catalans hauran de començar a reduir el consum d'aigua a 200 litres per persona al dia. Marxem cap al Palau de la Generalitat. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Són els habitants de Barcelona i la seva àrea metropolitana, el Vallès, el Maresme, el Penedès, Girona i l'Empordà. Els 200 municipis que reben l'aigua del sistema Ter Llobregat, que per primera vegada a la història té les reserves dels embassaments per sota dels 100 hectòmetres cúbics. El president Pere Aragonès ha reivindicat la planificació del govern, però també ha avisat que Catalunya s'ha de preparar per fer front a noves sequeres.
Superarem la sequera i ho farem gràcies a la col·laboració, a l'esforç compartit, a la planificació i a les inversions ben dirigides. La crisi climàtica ens està posant a prova, com ens han posat a prova en els darrers temps altres moments de dificultat, com la pandèmia, com les disrupcions en l'àmbit econòmic, del comerç, com tantes altres.
Aragonès ha volgut agrair l'esforç que està fent tota la ciutadania, també el sector industrial i la pagesia. Gràcies a les mesures que s'han pres per estalviar aigua, el president ha assegurat que s'ha pogut endarrerir 15 mesos l'entrada en fase d'emergència. El president ha comparegut juntament amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que ha avisat que si la sequera continua, l'entrada en la primera fase d'emergència només és un primer pas.
És veritat que són mesos intensos, que fins i tot poden ser el preludi de mesos de temps que vertiginosos que vindran si la manca de pluges segueix persistint. Però també vull transmetre la tranquil·litat i la confiança amb la qual el govern, i entenc que el conjunt del país, afrontem aquest repte majúscul.
Pel que fa a les restriccions que s'hauran de començar a aplicar a partir de demà, el conseller David Mascort no ha deixat marge per la negociació amb els sectors afectats.
El pla especial de sequera diu que s'han de tancar les dutxes. I llavors jo ja vaig dir en el seu moment que no fem un... És impossible fer un pla especial de sequera a la carta per tots els sectors. Llavors, les indústries que tenen la reducció del 15 o del 25, si presenten un pla d'estalvi, l'ACA els estudia un per un.
Pel que fa una pujada a les factures, el conseller ha dit que no pot ser que hi hagi municipis que fa 10 o 15 anys que no la pugen i ha recordat que cal fer inversions per mantenir la xarxa. Per altra banda, Mascort ha anunciat que dilluns es reunirà amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, per parlar sobre la possibilitat de portar aigua de l'Ebre en vaixell.
Gràcies, Pau. Per tant, concretament repassem quines restriccions s'apliquen en aquesta primera fase d'emergència per sequera. La primera mesura és la més contundent, es rebaixa el límit d'aigua al dia que pot consumir cada persona.
Sí, a la primera fase és de 200 litres, a la segona fase d'emergència en seran 180 i a la tercera 160. Això només afecta el consum d'aigua a casa, també s'està estudiant, però la possibilitat de reduir la pressió de la xarxa, però encara no s'ha confirmat.
Els més afectats seran aquells que fan algun esport. El decret de sequera prohibeix omplir del tot o parcialment les piscines on no es practiquen esports federats o no estiguin inscrites al cens d'instal·lacions esportives de la Generalitat.
Això vol dir que hauran de tancar les piscines d'hotels i càmpings. La Generalitat negociarà amb els ajuntaments què passa amb les piscines municipals que a l'estiu fan de refugi climàtic. En la primera fase només hauran de tancar les dutxes de les piscines descobertes. Els gimnasos que tinguin piscina i els clubs esportius que reguen camps de futbol hauran de compensar aquesta aigua que gasten, però no cal que tanquin les dutxes obligatòriament fins a la segona fase.
De cara a l'estiu es notaran més les restriccions ja a les platges, perquè el decret de sequera obliga a tancar totes les dutxes que hi ha a les platges catalanes i tots els rentapeus.
De fet, l'estiu passat, molts municipis de costa van tancar algunes dutxes per iniciativa pròpia i ara es tancaran totes per obligació. La norma també prohibeix instal·lar pistes de gel o fer festes de l'espuma o jocs d'aigua.
I què passa amb els parcs i jardins públics? Doncs la Generalitat ha canviat la norma i permetrà ara el rec de zones verdes públiques, però això sí, amb aigua freàtrica o regenerada.
S'ha de fer gastant la mínima aigua possible i durant les hores de menys calor per estalviar tanta aigua com sigui possible. L'objectiu és garantir la supervivència d'aquests espais perquè a l'estiu facin de refugi climàtic. També es permetrà omplir basses sempre que sigui per també garantir la supervivència d'espècies protegides i s'haurà de fer amb aigua freàtica o regenerada. La fase d'emergència també obliga a reduir el cabal dels rius, cosa que ha provocat queixes d'entitats ecologistes.
A aquestes restriccions, a més, cal afegir que no es poden regar patis i jardins privats ni rec de supervivència, ni fer-ho encara que es tingui un pou privat d'aigua no potable.
De fet, pel que fa a casa nostra, des que vam entrar en estat d'alerta, que està totalment prohibit omplir piscines particulars, tampoc es poden rentar els cotxes amb mànega a casa.
Com explicàvem abans, els allotjaments com els càmpings, per exemple, amb la seva àmplia oferta de zones de bany i moltes dutxes per a les parcel·les, patiran molt aquestes restriccions. De fet, avui el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, ha remarcat l'esforç que s'està fent dins del sector per estalviar aigua.
Bona part del sector, que fa molts anys que inverteix en reduir els consums d'aigua de hotels, càmpings... De fet, jo parlava l'altre dia amb l'associació amb la Federació de Càmpings de Catalunya i em parlaven que hi ha càmpings que estan consumint avui el 40 o el 50% menys d'aigua que consumien fa 5 anys, amb tot inclòs, piscines, amb dutxes, amb tot.
I és que, a més, just avui, per cert, hem conegut que Catalunya és el destí preferit pels turistes que es decanten per passar les seves vacances als càmpings. L'any passat, per exemple, es va tancar amb més de 19 milions de pernoctacions en aquests establiments. Per això, saludem a aquesta hora Miquel Gotanegre, ell és president de la Federació Catalana de Càmpings. Senyor Gotanegre, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, aquesta temporada d'estiu hi haurà piscines plenes als càmpings catalans?
Aquesta temporada d'estiu hi haurà piscines plenes i els clients dels càmpings catalans podran gaudir de les piscines com si no passés absolutament res.
I com s'ho faran? El conseller els destacava, l'hem escoltat, vostè l'ha escoltat també, remarcava l'esforç que estan fent. Com s'estan adaptant en aquesta fase d'emergència?
Nosaltres en aquest moment estem treballant d'una manera molt intensa per buscar alternatives, no? Precisament aquest matí encara ja ens hem reunit ja amb diferents empreses per poder fer el transport de l'aigua salada fins a les piscines. Estem treballant també amb empreses de tractament d'aigües per poder desalinitzar aquesta aigua. I estem buscant totes les alternatives possibles perquè les piscines siguin plenes. O sigui, en aquest moment, amb el conseller d'Acció Climàtica hem fet ja dues reunions i ja li hem manifestat que nosaltres en aquest moment doncs, estem treballant ja per poder reomplir, perquè les piscines dels càmpings estan totes plenes, eh? O sigui, nosaltres, des de fa ja més d'un any, els nostres associats els hem dit que no buidessin cap piscina i que els mantinguessin, no? Les piscines són plenes i en aquest moment el que nosaltres hem de fer és només reomplir l'aigua que s'evapora i l'aigua que es pot malmetre al fer la neteja de filtres, no? Tot això està controlat, tenim ja els consums i estem ja treballant d'una manera molt intensa per, com he dit, per acompanyar i per assessorar tot el sector de quina manera de fer perquè puguem continuar treballant amb la màxima normalitat possible. Penseu que el sector turístic de Catalunya és un sector que ocupa moltíssimes persones. Estem parlant de milers de persones, no? I no ens podem permetre perdre una temporada perquè això suposaria un impacte econòmic molt important. Primer, en pèrdua de llocs de treball i després un impacte econòmic molt important pel país.
Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Gairebé un quart de tres de la tarda, més qüestions. La Conferència Episcopal Espanyola ratificarà tot el pla de reparació a les víctimes d'abusos sexuals a partir del mes de març. Ho faran l'Assemblea Plenària, que haurà d'aprovar la posada en marxa de dues comissions que valoraran i mesuraran aquestes reparacions.
Així ho ha aprovat aquesta setmana la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal, que s'ha reunit dimarts i dimecres a Madrid. Seran dues comissions d'àmbit nacional, una que s'encarregarà de valorar les denúncies que no tinguin recorregut judicial i l'altra de mesurar quina ha de ser la reparació econòmica a la víctima. Ho ha explicat el secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán.
Esa reparación económica para todos los, para quienes las pidan, bueno, pues serán efectivas en el estudio que caso por caso hará esa Comisión Nacional de Arbitraje según le vayan presentando las comisiones de protección al menor diocesanas. O sea, las comisiones de protección al menor diocesanas, cuando la víctima pida esa reparación económica que no es susceptible de que se realice por sentencia judicial, entonces estudia y estudiará y se efectuará.
García Magán també ha explicat que l'auditoria encarregada al bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo ha costat 1.225.000 euros.
D'altra banda, tots els membres d'aquesta comissió permanent de la Conferència Episcopal han aprovat una nota on donen el seu suport unànime al Papa Francesc després de la fiducia súplica publicada el mes de gener, on el Sant Pare defensava la benedicció de parelles homosexuals. Més qüestions, obrim informació política. Continua la crisi a Junts. Avui hem sabut que l'exconseller d'Interior, Miquel Samper, marxa del partit per discrepàncies. Tot plegat arran de les últimes decisions que han pres els de Carles Puigdemont.
L'anunci que Samper deixa la militància es produeix, de fet, només dos dies després que els independentistes votessin no a la llei d'amnistia i que, per tant, congelessin la seva aprovació. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha estat de les primeres a reaccionar, assegurant que és una decisió que respecta.
La marxa de Samper no és l'única crisi que està oberta dins de Junts. L'exdiputada Cristina Cassol estudia portar la denúncia per assetjament masclista als tribunals.
En una entrevista a TV3, la diputada no adscrita ha titllat de represàlia a la seva expulsió del partit. Per això Cassol ha explicat que està valorant amb els seus advocats portar la seva denúncia als tribunals. L'exdiputada de Junts ha assenyalat el president del grup parlamentari, Albert Batet, a qui ha acusat de combatre la diferència ideològica amb masclisme i ha dit que aviat deixarà de ser diputada.
Estic en tràmits de deixar, perquè és com una mica incoherent. Un partit que m'expulsa, diputada no adscrita, és com una mica incoherent. Jo en breu deixaré de ser militant i deixaré.
Recordem que ara mateix Cassol és diputada no adscrita a cap grup del Parlament.
I atenció per l'orella amb aquests àudios que ha publicat avui el digital El Món, en què s'escolta el jutge Joaquín Aguirre mofant-se de Carles Puigdemont.
Usted ahora trata de blanquear la figura del señor Puigdemont. Es que una cosa es eso y otra es va a cagar las calzas.
Yo le dic.
Porque además a las calzas en catalán, referido a un hombre... me he preocupado por mirarlo.
¿Me deja reír o no?
Sí, porque estoy para reírse. Y como le entró el pánico, al final hizo la DUI, que la suspendió y no se sabía qué hizo y se marchó al maletero el coche. No.
Aguirre és el jutge que investiga la trama Volkhov i que veu possibles contactes de l'expresident amb alguns líders russos, i aquí se l'escolta en un interrogatori que va fer el jutge a l'exdirigent de Convergència, Víctor Tarradellas, l'any 2022, i on el jutge té un to de burla cap a l'expresident de Catalunya. Judit Casellas, bona tarda.
Sí, bona tarda. En els àudios se sent el jutge en seu judicial titllant Puigdemont de covard i dèbil per haver fugit d'Espanya en el maleter d'un cotxe. Durant la conversa, recorda que Tarradellas va escriure que Puigdemont es va cagar les calces fent referència a la fugida a l'exili de l'expresident, una expressió que el jutge considera especialment ofensiva perquè diu els homes porten calçotets i no calces. També conclou que l'expresident va entrar en pànic després de la trobada amb els emissaris russos, cosa que va desencadenar en la fugida a Bèlgica i etziba de forma poc convencional. Com que li entra pànic, s'esgarrina. Per això va dir, va fer la DUI i la va suspendre. Davant d'aquests àudios, l'advocat de Puigdemont ha demanat que s'aparti Aguirre de la causa perquè considera que no és imparcial.
Gràcies, Judit. El que potser no sap el jutge és que calces en català també es pot fer referència als pantalons. L'endemà que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el vicesecretari d'Acció Institucional del Partit Popular, Esteban González Pons, es reunissin amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, a Brussel·les, per mirar de trobar un acord per renovar el Consell General del Poder Judicial, que porta anys bloquejats. Avui el president del PP, Núñez Feijóo, ha avisat que no es tancarà cap acord fins que no es consensuïn també uns criteris per renovar els jutges de cara al futur.
Nos hemos reunido para la renovación del Consejo, para una apuesta por la regeneración de las condiciones para formar parte del Consejo del Tribunal Constitucional y, por supuesto, para una nueva ley que ahonde en la independencia judicial. Para eso nos hemos reunido. Y nada estará cerrado mientras todo no esté.
Canviem de qüestió. Una nova protesta dels agricultors francesos torna a bloquejar avui la frontera entre França i Espanya i obliga a tallar el trànsit de l'AP-7 a la Jonquera. No es pot circular per l'autopista en sentit nord al llarg de 20 quilòmetres i, com ja va passar la setmana passada, els Mossos desvien els vehicles a l'altura de Figueres.
Sindicats agrícoles francesos s'han concentrat aquest matí al peatge de Perpinyà, des d'on han anat en marxa lenta amb un centenar de tractors fins al Boló i allà han tallat el tronc de l'autopista a Nou. Les protestes del sector contra l'executiu de Macron s'estenen, de fet, arreu de França. I a les comarques gironines, els agricultors francesos també han tallat la C-38 al Coll d'Ares, on han entrevessat tractors a la calçada.
I és que avui les protestes dels agricultors europeus han arribat també al centre de Brussel·les, capital de la Unió Europea. Milers de tractors bloquegen la ciutat, que avui acull una cimera de líders europeus.
Arribats de França, Alemanya, Espanya i també Itàlia, els manifestants han cremat pneumàtics i han enderrocat una estàtua a la plaça de Luxemburg, just davant del Parlament Europeu, tot i que la reunió del nivell entre caps d'estat i de govern de la Unió Europea no té l'agenda. El malestar dels pagesos i ramaders igualment han volgut concentrar-se a Brussel·les per pressionar i també exigir una resposta als mandataris.
De fet, des de Brussel·les, el director de l'Associació Agrària de Joves Agricultors, José María Castilla, ha demanat un posicionament clar al govern espanyol.
Pues a mí me gustaría mucho que hoy el presidente de España dijese algo. Es curioso que hasta ahora el presidente de España no ha dicho ni una sola palabra de lo que pasa en la agricultura, de lo que ha pasado tras de las declaraciones del primer ministro francés inadmisibles acusándonos a los agricultores españoles de competencia desleal. Yo creo que es una gran oportunidad y un gran día para que Pedro Sánchez diga al menos lo que piensan.
Passem ara pels jutjats perquè finalment l'Audiència de Barcelona ha rebutjat que el judici contra l'exfutbolista del Barça, Dani Alves, per agressió sexual es faci a porta tancada de forma general. Només ho ha acceptat en el cas de la declaració de la víctima. La fiscalia havia demanat celebrar a porta tancada tot el judici que ha de començar dilluns que ve.
I el tribunal també prohibeix la gravació i posterior difusió de les imatges d'aquest judici per part dels mitjans de comunicació. Sí que es permetrà, en canvi, fer unes primeres imatges i també fotografies a l'inici de la sessió. Una mampara separarà la denunciant d'Alves durant la declaració per evitar el contacte visual entre tots dos. La gravació d'aquesta declaració també serà en veu distorsionada i una imatge pixelada per si en el futur es pogués filtrar la seva imatge o també la seva veu. El judici està previst en tres sessions, entre dilluns i dimecres de la setmana que ve. La fiscalia demana 9 anys de presó per Dani Alves per un delicte d'agressió sexual amb penetració la nit del 30 al 31 de desembre del 2022 a la discoteca Sutton de Barcelona.
Un judici que ja els avancem cap als mitjans que no informem amb imatges i ens valem només del so i la veu, ens serà molt difícil d'explicar-vos, però en tot cas el nostre compromís hi és i farem el que bonament puguem. D'altra banda, segurament recordaran que ara fa uns mesos els parlàvem d'aquest cas, és el de la Blanca Espinosa, una dona de 78 anys que vivia a Barcelona en un pis del barri Gòtic a qui volien fer fora de casa per negar-se a pagar la factura de 177 euros d'unes obres que li van fer el seu habitatge sense que ella ho demanés. Doncs bé, els propietaris finalment avui han aconseguit desnonar-la aquest matí, malgrat els intents d'evitar-ho que ha fet la plataforma veïnal Salvem el Gòtic.
Tot i les converses dels últims mesos per intentar mediar i evitar aquest desnonament, finalment no hi ha hagut entesa. Des del novembre s'ha estat, de fet, treballant en un contracte de lloguer nou per la inquilina molt més elevat que la renda antiga que tenia, de 340 euros mensuals a 1.000, la quantitat que demanava la propietària del pis per frenar aquest desnonament. L'origen de tot plegat, però, és que la propietat va denunciar un impagament de 177 euros per unes obres que van fer al pis sense que l'inquilina les demanés.
I pel que fa a la informació comarcal, atenció amb aquesta història. Un veí del Ripollès ha trobat en un camí per on van passar els republicans que s'exiliaven a la Guerra Civil una mini pel·lícula que s'ha conservat durant 85 anys. Ara la Filmoteca de Catalunya mira de recuperar-la a veure quines imatges conté.
La cinta la va trobar l'estiu passat el Lluís Bassaganya, un veí de Camprodon que es dedica a resseguir vells camins de la retirada republicana amb l'objectiu de desenterrar objectes per després exposar-los. Ara la gran incògnita és descobrir què hi ha a la pel·lícula i si finalment es podrà recuperar. Aquest és el repte que ara entomaran els tècnics del Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya, que s'han mostrat entusiasmats amb aquesta troballa.
Segurament deu estar molt, molt ressec de tants anys i també amb agafat la forma, no?, enrotllada sobre si mateixa que li dona una rigidesa. Intentar-la treure-la a poc a poc d'aquesta llauna, que està molt rovellada, que tampoc no sabem com li ha pogut afectar. I llavors sí que hi ha un cop tret, es pot veure així d'entrada ocularment amb una lupa si hi ha imatges o no.
I tenint en compte el context, es creu que podria tractar-se d'una pel·lícula comercial per entretenir els soldats, però tampoc es pot descartar que sigui una pel·lícula familiar d'algun soldat o d'algun exiliat que s'emportés durant la fugida cap a França.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
A aquesta hora comencem els esports parlant de futbol i del Barça, que va aconseguir 3 punts vitals contra l'Osasuna gràcies a un solitari gol de Víctor Roque, que es va estrenar com a golejador culé. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El partit començava amb lesió muscular al minut 5 de Ferran Torres, que era substituït per Fermín. Aquesta lesió se suma a la de dimarts de Joao Félix i omple encara més la infermeria del Barça. La primera meitat acabava amb empat a 0 després de 45 minuts sense que l'equip generés pràcticament perill. A la segona meitat, Víctor Roque entrava per Fermín i donava la victòria al Barça. Lewandowski que hagués pogut donar el gol de la tranquil·litat al 79, però li era anul·lat per fora de joc. Així parlava Vitor Roque de la seva estrena un cop acabat el partit.
3 puntos importantes. Estoy muy contento por mi primer gol y pela victoria. Es un gol que buscaba tanto tiempo y hoy pude marcar y estoy muy contento por todo.
Amb aquest resultat, el Barça es manté quart a la Lliga, empatat a 47 punts amb l'Atlètic de Madrid, que aquest dimecres també feia els deures i guanyava contra el Rayo per 2-1, mantenint així la tercera posició.
Ferran Torres, doncs, que retirava els 5 minuts de joc per molèsties a la cama i es dubta per disputar el primer partit dels vuitens de la Champions contra el Nàpols, que s'han de jugar d'aquí a 15 dies.
Les primeres proves confirmen una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. De la lesió de Ferran en parlava Xavi en roda de premsa posterior al partit.
Ferran ha notado algo en el isquiotibial y veremos mañana. Que sea poca cosa, porque aquí en el isquio puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero ha notado, está triste, es una pena, porque estaba en un muy buen momento de forma y estaba muy positivo también a nivel mental, una pena. Pero esto pasa a veces cuando estás en el mejor momento.
El club viu hores baixes també pel que fa a les lesions. Aquest mes de gener s'han lesionat Cancelo contra les Palmes, Rafinha contra l'Osasuna a la Supercopa i Valde, Iñigo Martínez en partits de Copa del Rei. El valencià s'assuma, doncs, a Ter Stegen, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Gavi, Joao Félix i els ja esmentats Iñigo Martínez, Valde i Rafinha com a lesionats.
I avui torn pel Real Madrid, que juga contra el Getafe per posar-se al dia a la Lliga amb la mirada posada al derbi madrileny que arribarà diumenge.
El Madrid recupera el seu partit ajornat per la disputa de la Supercopa i s'enfrontarà aquesta nit a les 9 contra el Getafe. Un dels objectius de l'equip blanc és que Camavinga i Tchouaméni han de sortir del partit sense groga. Si la veiessin, no podrien jugar diumenge contra l'Atlètic de Madrid. Un derbi madrileny que avui s'ha confirmat que el dirigirà l'àrbitre Sánchez Martínez, acompanyat de Prieto Iglesias al VAR.
Parlem ara de bàsquet, perquè l'altre nom propi del dia és el de Marc Gasol. El president i fins ara jugador del bàsquet Girona anuncia la seva retirada definitiva de les pistes.
Ho ha anunciat a través d'un emotiu vídeo en un acte al Cinema Texas de Barcelona aquest dimecres.
El bàsquet ha estat la teva vida. El millor que t'ha ensenyat és que la vida és molt més que el bàsquet. I que una llar és simplement un lloc on poder ser tu mateix. Ara què?
Malgrat haver rebut propostes per continuar, Gasol ha assegurat que és el moment de fer un pas al costat, tot apuntant encara invertirà més temps en la família i en altres coses. Això sí, seguirà al capdavant de la presidència del Girona. Amb 39 anys acabats de fer i després de 20 temporades en actiu, el jugador català, guanyador d'un anell de l'NBA i doble campió mundial, diu adeu a les pistes de bàsquet.
I per últim acabarem amb futbol sala. Didac Plana ha renovat el seu contracte amb el Barça per 4 temporades i, per tant, vestirà la samarreta blaugrana fins al 2028.
El porter d'Arenys de Mar acabava contracte final d'aquesta temporada i el club no volia perdre una de les peces claus de l'equip que dirigeix Jesús Velasco. Didac Plana tenia altres ofertes per jugar a Portugal, però finalment s'ha decantat per continuar al club on es va formar. El proper a renovar el seu contracte podria ser el capità Sergio Lozano.
Estel Migdia.
Acabem el programa amb la informació cultural avui al Black Music Festival, que ha completat el cartell amb les incorporacions de Swatkins i les Caramba. El comença la setmana que ve, el dia 8 de febrer, i s'allargarà fins al 24 de març.
A més, el cartell del Festival de Música Negra també incorpora noms del Rigi Lesca, com ara les barcelonines Les Testarudes, la nit del concert de Doctor Calypso.
I acabarem escoltant també la nova cançó del cantautor Sergi Carbonell, que avui ha publicat l'EP Crisàlida, un disc de curta durada del qual ha anat esgranant cançons durant tot el mes de gener. L'última avui i és aquesta, que es diu Carta de Comiat.
Ser un temps preciós i
El disc de l'exmembre de la banda Charango narra una història d'amor entre dues persones, dividida en aquest disc en 6 cançons.
I el disc comença amb la cançó Carnaval, perquè tota la història d'amor comença amb una gran festa i acaba amb la carta de comiat que escriu una persona a la seva antiga parella. El disc ja està disponible a totes les plataformes digitals i es presentarà en directe el pròxim 10 de març al Teatre El Círcul de Badalona.
Doncs nosaltres amb això acabem programa. Avui tornarem demà divendres, quan siguin les 2 del migdia, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem ara com cada tarda amb el Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Que vagi bé. I no em pots ajudar.